Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una vintena de centres educatius sabadellencs han viscut canvis al seu entorn en els últims mesos per ser més segurs per als nens sabadellencs. L'Ajuntament ha pres diferents mesures en aquesta línia per tal de portar la ciutadania a canviar hàbits en matèria de mobilitat i a reduir la contaminació. N'ha parlat el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga.
Algunes són simplement de senyalització, altres són de sincronització de semàfors, de passos de peatons en alguns punts, de pilones per no aparcar damunt de la vorera, i en alguns casos fins i tot el tall del carrer a les hores d'entrades i sortides per evitar el trànsit de cotxes als moments de més afluència d'infants.
Les mesures se seguiran aplicant gràcies a una inversió de 400.000 euros dels fons FEDER. Avui també us explicarem que els casals de gent gran sabadellencs consideren injusta l'eliminació d'activitats gratuïtes. Des de la coordinadora de casals de gent gran de la ciutat lamenten que s'insti a pagar un col·lectiu amb pocs recursos i molt afectat per la crisi econòmica, i confien que amb una estabilització del context polític s'arribarà a una solució. També us direm que està en marxa una campanya de micromecenatge per gravar la primera temporada d'un programa televisiu sobre els municipis catalans que s'han independitzat, entre els quals hi ha els vallesans Badia i Bellaterra. L'anomenat En Procés recollirà els 13 casos de poblacions segregades, coincidint en un moment en què la independència de Catalunya copsa l'actualitat. En esports, els jugadors del Sabadell estan tranquils i amb confiança en la feina feta, malgrat apropar-se a la zona baixa de la classificació. Els arlequinats prefereixen pensant positiu de cara a l'enfrontament amb el Llagostera, que suposa la primera final de la temporada. Són les principals informacions d'aquest dimarts 13 de març, que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Abans, però, fem una petita aturada per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Primer, mirant el termòmetre. Tenim 13 graus ara mateix a Sabadell, una temperatura molt similar a la viscuda el dia d'ahir, tot i que ha baixat una miqueta. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores i de cara a demà li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a aquesta hora de dimarts hem de parlar d'intervals de núvols, uns intervals de núvols que són producte d'una petita pertorbació que ens ha anat creuant ja durant aquesta primera part del dia, durant aquest matí, i que fins i tot s'ha semblat una miqueta més activa del que inicialment pensàvem. Ha arribat a deixar algunes dècimes de litre a diferents punts del territori, fins i tot 2-3 litres a punts del Baix Empordà. Doncs bé, aquesta pertorbació a poc a poc va creuant i durant la tarda encara no descartem alguns petits ruixats cap a punts del nord de les comarques de Girona i també del Pirineu. De cara a demà ens creuarà una altra pertorbació, però arribarà més aviat de cara a mitja tarda. Al matí creiem que hi ha intervals de núvols, però de moment sense precipitació, i a partir de migdia sí que sembla que el sistema frontal s'anirà acostant per l'oest de la península i comportarà ja les primeres precipitacions cap a les comarques de Ponent, i a partir de mitja tarda s'anirien estenent a la resta del territori. Tot plegat emmarcat amb unes temperatures que avui han baixat una miqueta. De fet, el vent de Ponent ja no bufa tan intens com ho bufava ahir, i això ha permès que les temperatures màximes no anessin més enllà dels 16 o 17 graus. De cara a demà, però, les temperatures podrien remuntar una miqueta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem les retencions habituals a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on trobem 11 quilòmetres de cua a l'alçada de Badia en sentit Barcelona i 3 en sentit nord, en sentit Manresa. També hi ha problemes a la mateixa autopista del Vallès a Terrassa en sentit nord, on trobem 3 quilòmetres de retencions. A la B30, a Cerdanyola, hi ha aturades per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord, i a la P7, a Barberà, tenim problemes per enllaçar amb la B30 en sentit sud, així com a Sant Cugat en sentit nord. Si mirem ja a Barcelona, a aquesta hora trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en els dos sentits. Se circula còmodament, en canvi, a la Ronda Litoral. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria. Les hores d'entrada i de sortida d'escola són moments de gran concentració de gent a les portes dels centres educatius. Per evitar accidents, el govern municipal està implementant diferents accions que afavoreixin una mobilitat segura en aquests entorns. Entre aquestes hi ha la instal·lació de pilones o semàfors, la millora de la senyalització o fins i tot el tancament de carrers en moments puntuals. Des del 2015 ja s'ha actuat en una vintena de col·legis. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A banda de millorar la seguretat, la voluntat de l'equip de govern és propiciar un canvi de paradigma en la mobilitat al voltant dels centres educatius, deixar el cotxe i arribar a les escoles caminant o en bus. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, ha explicat que s'ha fet una diagnosi prèvia per determinar en quins punts calia actuar amb més urgència.
La seguretat dels entorns escolars entenem que és un element clau que cal valorar i actuar. I és per això que el 2015, quan vam arribar al govern, vam fer una anàlisi de totes les sortides escolars, quin grau de seguretat tenien, la qual doncs, es va fer una diagnosi i es van classificar tots els centres educatius. Un cop vam tenir aquesta diagnosi, vam començar a actuar a partir de les zones que ens va semblar que urgia més.
Berlanga ha comentat que aquestes intervencions es mantindran en el temps gràcies a l'estratègia EDUCI, que ha rebut finançament dels fons europeus de desenvolupament regional. Seran més de 420.000 euros que s'estan estudiant en quins projectes concrets s'invertiran.
Els 420.000 euros que tenim dintre del pla EDUCI pels camins escolars, hi ha un equip de treball que està definint quines són les zones prioritàries i quin tipus d'intervenció es farà. Per tant, encara no les podem concretar perquè estem treballant amb elles.
En paral·lel, Construint Ciutat també treballa en aquesta línia i de cara a l'any que ve s'executaran dos projectes xifrats en 100.000 euros cadascun per pacificar els entorns de les escoles Serra i Pau Casals.
Els casals de gent gran sabadellencs denuncien els efectes de la supressió de les activitats gratuïtes. Segons la coordinadora de casals de gent gran de Sabadell, els responsables de classes i tallers ja han plegat i altres estudien possibles alternatives per mantenir l'activitat, com per exemple cobrant una quota als usuaris. Des de la coordinadora han denunciat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que aquesta mesura del govern català pot tenir un impacte important en les butxaques del col·lectiu. Maria Teresa Sararols és presidenta de l'entitat.
Tota la gent de pie que dic jo ho hem notat, això s'ha notat claríssim, perquè a veure si hi ha una persona que són un matrimoni gran i l'un fa gimnàs i l'altre fa tai chi i l'altre fa manualitats i això, i si ara ho han d'anar pagant, una cosa és pagar una cosa i l'altra és haver d'anar pagant tot.
Serà
molt greu.
Sararols assegura que amb el context incert de les pensions i l'encariment dels serveis bàsics, el pagament de les activitats és injust. A més, assenyala que accentua les desigualtats entre els usuaris dels casals de gent gran i els centres cívics.
Una cosa són els casals que pertanyen a la Generalitat i els altres són els centres cívics que pertanyen a l'Ajuntament. Aquests no han notat res, perquè aquí de moment tot funciona igual. Però els que pertanyen a la Generalitat, pot ser que hi hagi algú que hi vagi voluntari, però és molt complicat, perquè si gent gran podem anar-hi algú de voluntari, però els que són de la Generalitat tots pagaran. Si és que la gent que hi va a fer aquell curs, sigui de cosir, sigui de manualitats, sigui de gimnàs, si es posen d'acord i volen pagar, doncs el professor pot continuar igual.
Des de la coordinadora de casals de gent gran de Sabadell, però, atribueixen la situació a la situació d'inestabilitat política que viu Catalunya i el desplegament de l'article 155. Amb tot, confien que sigui temporal.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Un grup de periodistes i comunicadors audiovisuals ha iniciat un projecte televisiu per estudiar els casos dels 13 municipis segregats a través de processos d'independència. Ho han batejat amb el nom de En Procés, aprofitant el ressò mediàtic del procés d'independència català, i de moment han gravat un programa pilot que s'estrenarà demà a través de les xarxes socials. A més, han iniciat una campanya de micromecenatge per finançar la primera temporada.
Al Vallès Occidental han posat el focus en dos casos, Badia del Vallès i Bellaterra. Un dels impulsors del projecte, el periodista sabadellenc Lluís Vilaró, ha explicat que Ciutat Badia depenia de Barberà i Cerdanyola fins que l'any 1974 va guanyar un referèndum per majoria absoluta i es va constituir com a municipi propi.
Badia del Vallès és un cas paradigmàtic, no? Perquè, clar, amb aquest programa el que volem fer, sobretot volem deixar clar que no volem ser partidistes d'una banda o l'altra. Per exemple, Badia del Vallès és un cas que durant molts anys ha sigut un poble que econòmicament no ha sigut sostenible. És a dir, la independència ha sigut bona per Badia del Vallès. Un 30% del seu pressupost és a base de subvencions de la Generalitat, no? Badia no té sòl industrial, té pocs comerços, la majoria d'edificis i de pisos són de protecció oficial.
El programa també repassa processos que no han acabat amb la independència del municipi, com és el cas de Bellaterra, que continua sent una entitat municipal descentralitzada amb un conveni de relacions amb Cerdanyola.
L'any 2015, i a partir de la llei de consultes que va fer el president Mas per fer el referèndum del 9-N, doncs Bellaterra s'agafa i fa aquest referèndum al setembre del 2015. I en aquest referèndum, un 94% dels vots diuen que sí, que volen ser independents. Però què passa? Llavors Cerdanyola del Vallès no ho acaba de veure clar i presenta una moció a l'Ajuntament de Cerdanyola en què proposen establir un nou marc de relacions entre Cerdanyola i Bellaterra. I el que és curiós d'aquí és que l'únic regidor que vota en contra i que per tant és partidari de la independència de Bellaterra és el regidor del Partit Popular.
De moment, l'equip d'En Procés només ha gravat el capítol de Vilanova del Vallès, independentitzat de Montornès i la Roca, i que es podrà veure demà al web www.enprocés.cat. L'objectiu és que el públic valori si val la pena gravar els tres capítols de la primera temporada i aconseguir el finançament necessari per fer-ho, que és de 5.000 euros.
I afegim un parell de punts més. La periodista vallesana Elisenda Rovira presenta avui Orgull Xirocaire a la Unió Excursionista de Sabadell.
El llibre gira al voltant de tot allò que vol dir anar d'acampament amb anècdotes i informació pràctica i amb el testimoni de persones conegudes que han passat pel Goncau. Elisenda Rovira assegura al programa Al Matí que els campaments aporten valors com la solidaritat, el compromís social, el treball en equip i, en definitiva, aprendre a espavilar-se. D'aquí el títol Orgull Xirocaire.
Ens n'enorgullim, perquè vam viure moltes coses xules, moltes anècdotes, vam conèixer gent amb qui vam crear uns vincles molt bonics, però és que, a més, aquest pas pel cau per l'esplai ens ha portat uns valors, una manera de fer les coses, un esperit que després, jo crec que qualsevol persona que hagi passat això per un cau, per un esplai, o que hagi anat de campaments amb el centre excursionista, amb el grup de joves, amb qui sigui, adquireix com un gen que després aplica a la seva vida, a la feina, a l'associacionisme, implicant-se amb entitats, amb moviments diversos, i això es nota, no?
La presentació és a 8:15 a la seu de la UES.
La Biblioteca Vapor Badia acull des d'avui una exposició sobre drets i consum responsable. La iniciativa s'emmarca en el Dia Mundial del Consumidor, que es commemora cada 15 de març.
La mostra planteja qüestions com quins són els nostres drets quan consumim, entenem la informació de les etiquetes dels productes o com podem fer un consum responsable. L'exposició, dissenyada per l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament, es podrà visitar fins al pròxim 23 de març.
I un últim apunt, desenes de persones s'han concentrat aquesta tarda a les portes dels serveis territorials d'ensenyament a Sabadell per evitar que s'elimini un cicle formatiu de l'Institut La Ferreria de Montcada.
Sota el lema Volem estudiar a la Ferreria, els manifestants reclamen que es mantingui el cicle formatiu de grau superior de documentació i administració sanitària d'aquest centre, tot plegat després que serveis territorials hagi previst el seu trasllat. José Navajas, delegat de personal de la Federació d'Educació al Vallès Occidental, creu que el trasllat no està justificat.
En té llista d'espera i té un grau, el grau d'inserció laboral. Una cosa que és un cicle que està funcionant molt bé. Llavors, què passa? Que el Servei Territorial, el Departament d'Ensenyament, unilateralment i sense donar explicacions en lloc, agafa aquest cicle i s'ho porta a un altre centre a Terrassa. ¿Vale? Quines són les argumentacions que diuen? Que a Terrassa hi ha molta oferta d'aquest mateix cicle privada i que han de contrarrestar amb una oferta pública. ¿Vale? Això a nosaltres ens sembla bé. El tema és que desvestir un santo per vestir un altre.
La comunitat educativa de la Ferreria lamenta la falta d'informació que hi ha entorn a aquesta qüestió.
Moment d'obrir pàgina cultural. El gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza, diu que el creador de bandes sonores John Williams està a l'alçada dels grans compositors clàssics.
Música.
La Nuza ha fet aquestes declaracions al programa Al Matí presentant el concert pel·lícula que l'OSB oferirà aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona.
John Williams, en aquest cas, és un gran sinfonista, és un gran instrumentador, diguéssim, estarà a l'alçada de qualsevol compositor clàssic, no?, amplement reconegut, amb aquesta diferència, no?, que al treballar en el món del cinema l'ha fet accessible a molta més gent.
I és que ningú es pot quedar indiferent quan sonen les primeres notes de músiques que han esdevingut ja clàssics contemporanis.
Una música que està lligada a les imatges per les quals va ser creada. La Nuza explica que en el concert pel·lícula que oferiran es projecta el film Star Wars Una Nova Esperança, el més antic de tots, que actualment és el capítol 4. La sincronització de la banda sonora d'una pel·lícula és complexa. La gravació es fa per parts i en aquest sentit costa molt posar en ordre tota la partitura. El director de l'esdeveniment, holandès Hans van Thiel, és especialista en aquest format de concert en què mana la imatge i en què es busca més el mimetisme amb la interpretació original que no pas una recreació creativa. Aquest fenomen de seguiment de les bandes sonores han portat el gerent de l'OSB a creure que la gent del carrer coneix més música sinfònica del que es pensa.
Hi ha moltíssima gent que si li preguntéssim ara pel carrer si s'escolten música clàssica, música sinfònica habitualment, potser contestarien que no, que molt rarament, i no estarien dient la veritat, perquè realment escoltem música sinfònica cada dia en el 90% de les pel·lícules de cinema que escoltem, i coneixem molta més música de la que pensem.
La Nuza explica que el públic és un habitual de trobar-se amb altres fans en aquest tipus d'esdeveniments. En un moment donat li pot venir de gust aplaudir o celebrar la victòria d'un protagonista al desenvolupament de la història. El concert pel·lícula ja s'ha fet a Madrid i es podrà veure aquest pròxim cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona, el dissabte a 8:45 del vespre i el diumenge a les 5 de la tarda.
I no deixem encara de parlar de música, perquè a partir del diumenge 8 d'abril el Mirador del Museu del Gas tornarà a acollir els Vermuts amb Bassat, l'avançada de la desena edició del Festival Independent del Vallès. Serà la cinquena edició del cicle de concerts Vermuts amb Bassat, que arriba amb dues novetats importants gràcies a l'èxit de les edicions que el precedeixen. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Diversos artistes del panorama musical independent català passaran per la terrassa del Museu del Gas tots els diumenges del mes d'abril i el mes de maig, a partir del dia 8, duplicant així l'oferta de l'any passat. Arnau Solsona, president de Sabadell Sona Jove, ha presentat aquest matí el cicle.
El cicle de Vermuts ens havia resultat, doncs, potser sense voler-ho tant, però de seguida va ser un èxit des del primer any. Cada any ha anat creixent més i per això aquest any li hem volgut donar sentit duplicant l'oferta. Fem no només abril, sinó que fem maig també, tots els diumenges. És una experiència, doncs, de venir a passar el diumenge, d'estar fent, bé, veure'ns entre família i amics i sobretot gaudint de bona música i noves propostes.
Cada concert tindrà una entrada a un preu reduït de 5 euros, a excepció de dues propostes que s'obren a tot el públic, com ha explicat Eva Buch, directora del Museu del Gas.
Ja veureu que la proposta que fem aquest any és molt potent. Seguim treballant en aquest format intimista, però hi ha un canvi, hi ha un gir, i és que hem considerat que és necessari apropar la música independent a tothom, i per això dos dels Vermuts es faran a la plaça del Gas de manera gratuïta, oberts. Un coincidirà més o menys amb Sant Jordi el dia abans i l'altre el repetirem el maig, el 13 de maig.
El cicle s'obrirà amb la banda indie Flamarades i amb el cantant Ferran Palau, que presentarà el seu treball en solitari. El plat fort arribarà el 22 d'abril amb Joana Serrat, que ja va ser a l'Ambassat el 2013. El cartell el completa en Marta Knight, una jove cantautora de 19 anys que presentarà el seu primer EP. Per la terrassa del museu també hi passarà l'irlandès resident a Osona Matthew McDade, la banda Intana, els barcelonins Mian Davis i Olive Moon, que tancarà el cicle el 27 de maig. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
Ràdio Sabadell. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
Thank you.
i l'Hotel Suís, que són programes de Ràdio Sabadell. Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell. Saps què és Amunt el Teló? Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell. Els estudiants de l'escola s'han muntat a escoltar Ràdio Sabadell.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I com sempre, sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos les notícies més destacades del dia. Comencem parlant de política, perquè el Partit Popular a Catalunya creu que l'acord de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana és una autèntica condemna pels empresonats i els que estan en llibertat provisional.
El portaveu parlamentari dels Populars, Alejandro Fernández, ha qualificat l'acord de despropòsit i l'ha valorat d'aquesta manera.
Aquest acord de govern és, insisteixo, una autèntica condemna per a aquelles persones que ara mateix estan a la presó i aquelles persones que ara mateix estan en llibertat condicional, perquè és reincidir en el mateix que els ha portat allà.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no preveu cops d'efecte ni ocurrències d'última hora en el debat monogràfic sobre pensions d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats.
Segons la font de la Moncloa, que afegeix que l'objectiu del president espanyol és parlar de solidaritat, equitat i sostenibilitat del sistema, Rajoy es planteja al ple com l'oportunitat de debatre en profunditat el major repte que té plantejat l'estat del benestar i posar sobre la taula quantes prestacions s'abonen i quina n'és la quantitat que s'hi destina. Així mateix, el dirigent espanyol espera que els altres grups parlamentaris acudeixin al ple amb la mateixa disposició a abordar el tema amb responsabilitat per garantir les pensions del futur.
I un últim apunt, Ana Julia Quezada hauria confessat haver mort el nen Gabriel.
La seva advocada d'ofici diu que està col·laborant amb els investigadors. La catedral d'Almeria ha acollit el funeral avui després que més de 5.000 persones passessin per la seva capella ardent. El nen va morir escanyat el mateix dia que va desaparèixer, segons ha revelat l'autòpsia.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No perdre els nervis i tenir confiança en la feina feta fins ara. Aquesta és el principal pensament que hi ha dins del vestidor del Centre d'Esport Sabadell. Tot i ser conscients que s'han apropat a la zona baixa, els de Toni Saligrat mantenen la calma a pocs dies d'enfrontar-se al Llagostera a la primera final de la temporada.
Així ho explica Àngel Martínez, futbolista del Sabadell. Ara bé, el migcampista Arlaguinat afirma que ja toca guanyar i som als 3 punts.
Estem tranquils, perquè l'equip crea, l'equip juga molt bé i creem ocasions i estem sempre, sempre molt més a prop de la victòria que de l'empat, però som conscients que toca ja deixar-se d'històries i anar per feina i guanyar com sigui.
El vestidor no amaga la importància de la cita de diumenge, parlen de primera final de la temporada i de partit complicat contra un rival que encara es troba molt més necessitat de punts a la classificació. A més, Àngel Martínez recorda que a la primera volta els van derrotar al seu camp i això donarà un punt més de ganes al Llagostera. Per tot plegat, el jugador del Sabadell creu que s'haurà de fer un molt bon treball per derrotar aquest rival.
Jo sóc molt partidari d'anar partit a partit, perquè si mires gaire lluny, al final trepitges la merda que tens just davant. Però bueno, som conscients de com està la classificació, que està tot molt, molt i molt apretat, i serà una final. Ells juguen la vida, vindran allà recordant que els vam guanyar a casa seva, un equip proper a nosaltres, i vindran molts dels seus jugadors amb moltes ganes de guanyar, i nosaltres a casa, com sempre, amb la nostra gent, amb el nostre futbol, tenim que sumar de 3 en 3.
Demà tornada a la feina del Sabadell i roda de premsa de Marc Martínez, l'ex del Llagostera, per començar a escalfar l'ambient de cara a aquesta primera final de la temporada, que recordem es perdrà Toni Saligrat, ja que el tècnic haurà de complir el segon partit de sanció. La cita aquest duel entre el Sabadell i el Llagostera, diumenge a les 12 del matí a la Nova Creu Alta i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Èxit de participació en el 47è trofeu Joan Escolà i el 88è campionat de Sabadell, dues proves puntuables pel circuit de les grans clàssiques trofeu Joan Casadevall i que un any més va organitzar la Unió Ciclista de Sabadell.
Dissabte es va disputar el trofeu Joan Escolà i diumenge el campionat de Sabadell, una cursa que enguany celebrava la seva 88a edició, sent així la prova d'un dia més antiga de Catalunya i la quarta d'Espanya. Amb equips procedents d'arreu de Catalunya, de l'Estat, però també d'Holanda i França, el número de participants a totes dues proves va ser espectacular, tal com remarca Antoni Soler, vicepresident de la Unió Ciclista de Sabadell.
Hem de pensar que la categoria de, que són aquestes proves, el límit de participació que marca la UCI són 200 participants. Llavors, el dissabte, en el trofeig Joan Escolà, ho vam assolir, perquè em sembla que n'eren 197, i en el campionat de Sabadell vam voltar els 180 participants, el qual és un èxit rotund.
Totes dues proves formen part del calendari de la Federació Catalana de Ciclisme i puntuen pel circuit de les grans clàssiques trofeus Joan Casadevall. Tant el trofeu Joan Escolà com el campionat de Sabadell estan més que consolidats. I Antoni Soler creu que el màxim reconeixement a la prova és que els equips vulguin repetir i s'acostin a la ciutat any rere any.
És a dir, nosaltres no volem fer castells. Val? El que, dins de la nostra modèstia, el que volem és que a nivell federatiu, de la Federació Catalana de Ciclisme, de la Federació Espanyola, a nivell dels àrbits, a nivell dels participants, doncs que se sentin a gust amb les nostres proves i que any rere any vulguin repetir. Això és, per nosaltres, és el millor premi que hi ha.
Per cert, Guillem Garcia, del Destil Park Hotel Valkenbu, es va imposar el trofeu Joan Escolà, mentre que l'holandès Wouter Vien, del West Frisia, va guanyar el campionat de Sabadell. En aquesta prova, el millor sabadellenc classificat va ser Ramon Segués, del Primaflor, que va acabar en 14a posició a la general.
I no deixem la bici perquè Sandra Santanyes i Mercè Pacios han agafat moral amb el seu resultat a la Copa Catalana de BTT a Corró d'Amunt. Les dues ciclistes sabadellenques van tenir bones sensacions, tot i que només Santanyes va acabar pujant al podi. La veterana de l'Olympia Cycles va ser segona, mentre que Pacios es va haver de conformar amb el quart lloc.
Un problema mecànic va fer que Pacios no pogués lluitar pel podi amb garanties. Això sí, després d'un mal inici, la sabadellenca ha agafat moral amb aquest resultat. La ciclista local afirma que ara tindrà dues setmanes més per a preparar la pròxima cita de la temporada. Una prova de carretera a Barcelona el dia 25 de març, just abans de l'última etapa de la Volta a Catalunya.
No és que sigui un gran objectiu, però jo crec que és una prova maca i una prova que, bueno, podrem lluitar una mica. Dues setmanes suficients simplement és per anar acumulant entrenament.
Una prova a Barcelona que també disputarà Sandra Santanyes, la veterana ciclista sabadellenca que va tenir bones sensacions i va ser segona a la Copa Catalana, tot i trobar-se enmig d'un procés gripal. La corredora local també descansarà aquesta setmana per arribar al màxim als principals objectius d'aquest inici de temporada. Santanyes afirma que vol fer un gran paper tant a la Volcat com a l'Europeu del mes d'abril.
Tornem a la Volcat, que és la carrera la originària, no, per etapes, que la més antiga de tot el territori que es fa, i bueno, doncs amb moltes ganes de córrer-la i fer-ho bé, no? Hi haurà molt nivell i bueno, estar al podi doncs ja serà tot un repte, no? I l'Europeu doncs sigui la data marcada, a veure com anem sortint.
Així doncs, el pròxim 25 de març a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, la sabadellenca Sandra Santanyes i Mercè Pacios tornaran a veure's les cares en aquesta prova de carretera que es disputarà, com dèiem, just abans del final de l'última etapa de la Volta a Catalunya de ciclisme.
I un últim apunt, aquest migdia s'ha presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona una nova edició de l'Open Banc Sabadell Compte de Godó de tennis. La cita es disputarà del 21 al 29 d'abril a les instal·lacions del Real Club Tennis de Barcelona.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la president del Tennis Barcelona, Albert Agustí, i també el director del torneig, Albert Costa, han encapçalat aquest acte en el qual s'ha donat a conèixer el nivell i els participants d'aquesta 66a edició. L'extenista Albert Costa ha destacat el nivell que tindrà a l'edició d'aquest any, en el qual hi haurà fins a 5 jugadors que ara mateix ocupen les 10 primeres posicions del rànquing ATP. Rafa Nadal, número 2 mundial i guanyador en 10 ocasions del Godó, serà el cap de sèrie número 1. El búlgar Dimitrov, quart al rànquing, serà el segon cap de sèrie, i a partir d'aquí també destaca la presència de Dominic Thiem, David Goffin i Kevin Anderson, tots ells dins del top 10. A més, també hi participarà Kei Nishikori. El japonès ha estat en dues ocasions guanyador del Godó als anys 2014 i 2015, curiosament les dues úniques edicions en les quals no ha pogut participar Rafa Nadal. La competició arrencarà el 21 d'abril i acabarà el diumenge 29 a les instal·lacions del Real Club Tenis de Barcelona.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt i final al Notícies Vespre d'avui. Deixem tot a la 94.6, però tornem a les 9 demà al programa Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Recordeu també que ens podeu seguir. Podeu seguir informats a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, i tot el que us hem explicant ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.